Última hora de suplement d'aquest cap de setmana, l'últim cap de setmana de l'any. És el moment de rebre la Paula Molés a l'estudi de Catalunya Ràdio. Paula Molés, bon dia.
Bon dia, com estem?
Què ens portaràs avui?
Saps qui és? Maria Nicolau? És una cuinera, vull dir que va...
Jo, mira, la veritat, el primer lloc on m'ha portat el cervell ha estat a Rússia.
A Rússia,
pensat,
ostres,
això deu
no,
ser
no.
Alguna persona de la cort del Tsar.
No, però vull dir que no és ningú molt, molt conegut, però sí és algú que diu coses molt interessants.
Molt bé.
Vull dir que estaria bé que coneixessis.
Pots avançar alguna cosa o ens esperem?
Ens esperem, no?
Doncs vinga, sí, va, ens esperem que obri la Paula al restaurant i a veure què li explica la Maria Nicolau.
Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
S'acaba l'any i farem bons propòsits i algun segur que serà trobar més temps per cuinar. I està molt bé, encara que posar-ho a la llista sembla que ho converteixi allò com en una penitència, com qui escriu fer esport o estudiar francès. Mengem cada dia, així que fer una truita a la francesa o una amanida de llegums també és cuinar, igual que fer un fricandó o una lasanya. Parleu amb orgull de la cuina ràpida, que també és cuina. Va, un altre bon propòsit podria ser posar sempre la bossa de o a la motxilla, com qui posa les claus, una bossa per anar a comprar. Així mai tindrem l'excusa de dir és que la compra m'ha agafat d'imprevist i hem hagut de comprar bosses de plàstic. Un altre podria ser tastar alguna cosa que sempre hem dit que no ens agrada, donar-li una segona oportunitat o una tercera, i si tot i això continua sense fer-nos el pes, intentar-ho l'any següent. O un mes. Si ens serveixen un cafè recremat, dir-li al cambrer i demanar que ens en tornin a fer un altre. I un últim bon propòsit, va, aplaudir sempre la cuinera o el cuiner que ha fet el menjar. Si és bo, felicitar-lo. I si no, dir-li que avui no l'ha encertat massa i que no passa res, però aplaudir-lo sempre.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, a punt d'acabar l'any, últim programa de l'any.
Últim programa de l'any.
Aplaudim els cuiners, no?
Sí, tant.
Sempre.
Jo no sé si m'atreviria a tornar-li el cafè a un
aquí,
cambrer.
Aquí, al Ramoneda, vols dir?
Al Ramoneda, per exemple, perquè si em diu no, és bo, és com ha de ser,
ja,
m'ho creuria.
És veritat. Ho he dit com a un propòsit perquè moltes vegades tampoc m'atreveixo a fer-ho, que consti. Explica'm què ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana.
Que algú deu haver llegit amb incredulitat que les tomaqueres i les plantes en general criden. No s'ha vist per la ràdio, però amb els dits he fet el gest de cometes quan he dit
sí,
criden.
Jo t'he vist. Que consti que això no té res a veure amb el fet que ahir fos el dia dels innocents, no?
No, res a veure. La informació és seriosa i ve avalada per la Universitat de Tel Aviv, que bé, és una universitat molt seriosa i prestigiosa,
sí,
segurament. Sí, sí. En tot cas, aquesta gent ha pogut demostrar que les plantes emeten sons, concretament ultrasons, quan estan estressades.
Estressades. És una informació una mica inquietant,
sí,
deixa'm-ho dir.
Una mica. La hipòtesi dels investigadors és que la finalitat d'aquests ultrasons, que es detecten a uns quants metres de distància, és donar informació a altres plantes i fins i tot a animals sobre el seu estat.
I segons aquest estudi, em sembla que podem dir que també hi ha algunes plantes que són més xerraires que d'altres, com les persones.
Exacte. Com a mínim, sabem que les tomaqueres xerren més que les plantes de tabac.
Ah.
Perquè l'experiment va ser el següent. Els investigadors van posar micròfons d'ultrasons en unes plantacions de tomaqueres i de tabac. Sense tocar-les, les plantes només emetien algun ultrasó ocasional. Però en el moment de tallar les tomaqueres van emetre 25 sons en una hora, mentre que el tabac en va emetre 15.
Menys,
exacte. Després van deixar-les sense regar durant 10 dies, els van fer passar 7, i com a conseqüència les tomaqueres van emetre 35 sons, mentre que el tabac, 11.
No sé, podríem concloure que les tomaqueres pateixen? No ho sé. La conclusió segur a què han arribat és que la tomaquera es queixa més quan la deixen sense regar que no pas quan la tallen, mentre que el tabac porta pitjor que la tallin que no pas que el deixin sense aigua.
Exacte, imagina't si la deixessin dies sense fumar a la planta de tabac.
Un altre tema, va.
Si no et fa res, mantindré la línia de notícia real que podria semblar una innocentada.
Endavant.
Recordes que fa un parell de setmanes vam parlar d'una companyia aèria que servia el seu menjar en restaurants de terra?
Ah, sí.
Que confiava molt en el seu menjar i deia, doncs ara obrirem restaurants normals.
Eregia, no?
Correcte.
Sí.
Doncs avui et porto una companyia aèria que ha fet una passa endavant pel que fa a la sostenibilitat. Amb l'objectiu de reduir el volum d'escombraries, Air New Zealand serveix els seus cafès en tasses comestibles.
Entre les plantes tantes que parlen i les tasses que es mengen, i per ser l'últim programa de l'any ens està quedant un sumari allò bonic, eh?
Sí, concretament aquestes tasses tenen gust de vainilla. Es veu que la companyia es va plantejar com podia reduir el volum de deixalles que generaven els 8 milions de cafès que serveix cada any. Llavors es va associar amb una empresa alimentària que els han fet unes tasses fetes amb un material que, pel que sembla, és com una mena de galeta.
Però i això aguanta el líquid calent, entenc, eh?
Bueno, sí, de moment clar, sí, sí, perquè sembla que la iniciativa està sent un èxit entre els usuaris d'aquesta companyia Air New Zealand. De fet, està triomfant tant que la companyia ja ha anunciat que de cara a l'any que ve es plantejarà fer coberts comestibles.
O sigui, la base d'aquestes iniciatives és que en lloc de generar deixalles, doncs l'usuari se les menja.
Se les menja, tal qual, és això.
No em sembla malament, eh? En tot cas, en Ramoneda veig que ens manté els plats i els coberts tradicionals, cosa que jo agraeixo, sincerament.
Doncs a mi em sap una mica de greu, perquè a mi em venia de gust avui un enciam cridaner, que mateix ultrasons, servit en un plat que es menja,
llàstima,
no? Per exemple.
Llàstima, sap greu.
A veure, Ramoneda, què tens avui?
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, home.
Avui tenim un magret de cuiner amb salsa de cítrics, un caneló de viticultor al forn i una llet fregida de cantant d'òpera.
Caram.
De plat principal, a veure què us ve més de gust. Tenim un rossejat de sommelier amb allioli negat, unes mandonguilles de cuinera de poble amb calamars o un saltat de cambrer amb salsa de soja.
Caram. No sé, saps allò que tot sona bé?
Sí, sí, sí.
Sí, no sé què fem.
A veure, si les mandonguilles són de cuinera i no de cuiner, jo ho demanaria.
De poble amb calamars?
De poble amb calamars, sí, sí, sí.
Em sembla perfecte.
Però cuinera, eh?
Farem això, Ramoneda.
Fantàstic! Ah, i bona entrada d'any.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Sí? Endavant, Maria.
La Paula ha convidat a dinar a casa seva Maria Nicolau, cuinera del Ferrer de Tall a Vilanova de Sau, a Osona.
Hola, Maria.
Hola, Torrides. Hola.
Endavant.
Què tal?
Benvinguda. Com estem?
Molt bé.
Sí, bé el viatge?
Molt bé.
Maria, entrem a la cuina?
Entrem a la
cuina. Sí, perquè tenia la cosa aquí escalfant-se.
Ui, 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 ui.
Quins nervis, més per tu que per mi, eh?
Bueno, jo estic contenta que em convidin a dinar.
Sí, no?
Tot el que sigui seure i que m'ho facin. És fantàstic.
Mira, he fet, al País Valencià li diem putxero, olla, olleta, digue-li com vulguis, de carbassa, que és una recepta que, sincerament, no l'havia fet mai, vull dir que ets la primera vegada que la faig.
Sóc el teu conillet d'Índies.
Sí, sí, carbassa, patata, molta cosa de porc.
Molta cosa de porc,
sí,
a mi m'agrada.
Sí, de porc i tot això.
A mi em barrufen les marranades, sí, sí, sí.
Havia pensat un amanit per acompanyar això, que és una mica dens.
Sí, som-hi.
Sí? Escarola, vols amanir-ho una mica?
Va, sí, dona'm les instruccions. Jo...
Tu no fas res avui?
No, jo vinc completament de Minion. Tu ets el meu jefe.
Doncs vinga, va.
Maria Nicolau té un cos menut i enèrgic. És una roquera i diu que sempre té gana. La fisiològica i també gana de conèixer i saber. És una dona llegida i culta que anava per sociòloga.
Escolta, Maria, saps que l'última persona que va estar en aquesta cuina va ser Ferran Adrià?
Ah, sí, un aprenent, també, no?
Sí.
Diuen que no en sap gaire de cuinar.
No ho sé, vull dir, tu cuines
cada dia. Últimament no deu cuinar gaire, perquè deu saber-ne molt de delegar. Vas dir que li agradava molt obrir llaunes.
Sí,
vam fer llaunes. I li hauríem de preguntar a la Bullipèdia si això és cuinar o no és cuinar. Ell és el que es feia aquestes preguntes,
sí,
no?
Sí, sí.
Ens ho podria respondre.
Em sembla que va dir que sí. Una intenció darrere.
La intenció que sigui cuinar fa que sigui cuinar.
Sí, sí, sí.
I estic bastant d'acord, eh?
És època de magrana i n'havia desgranat una mica.
Val.
Creus que queda bé aquí sobre, de l'escarola, o què?
Sí, no, queda estupendament.
Sí?
Què hi posaràs a l'amanida, finalment? Quins seran tots els ingredients?
Tots els ingredients, havia pensat una cosa molt, molt senzilla. Escarola i només magrana.
I oli, sal,
sí, sí,
i
oli,
pebre,
sí,
no n'hi posarem?
Sí, i tant, i tant.
Val. També compten com ingredients.
Sí, és veritat.
De fet, si poses un oli pèssim, l'amanida la desgracies. Però
sí.
Si poses un oli fantàstic, pues és un ingredient més, tan important com les altres.
L'altre dia et sentia parlar de l'oli d'oliva.
Sí.
No?
Sí.
O sigui que no és com un acompanyant, sinó que li hauríem de donar categoria
de... Hauríem de dir que és una amanida d'un oli d'oliva portat d'aquest puesto, fet per aquest puesto i elaborat d'aquesta manera i amb aquestes propietats, amb la magrana i amb l'escarola. Que l'escarola pot ser més amarga, menys, pot ser, o sigui, és que tot pot canviar. Mm-hmm. Pots fer la mateixa amanida 10 vegades, 10 vegades quedarà diferent.
Escolta, i tu ets de posar-li a una amanida, eh?
Sí.
Sal normal o sal d'aquesta malda, on podríem dir, ens entenem, mascates?
D'entrada, jo primer, quan abans de barrejar l'escarola amb la resta d'ingredients, agafo l'escarola a part en un bol i l'amaneixo independentment.
Ja ho he fet malament.
No, són diferents maneres, ni malament ni bé.
Val, i què fem ara?
I l'amaneixo amb oli, sal i una micona de pebre. I després hi afegeixo la resta, perquè així cada cullerada estarà perfectament amanida. No, ho poses per sobre,
sí.
I a vegades queda una fulla més seca que una altra.
Sí, sí.
Són tonteries d'aquestes que tenim els xefs, no?
No, és una tonteria. A més, m'ho has argumentat, vull dir que a partir d'ara ho faré així.
De manera que tots i cadascuna de les cullerades siguin amanides.
Siguin amanides.
Tal com han de ser. I hi poso una mica de sal, tu prens sal, hi ha gent que no pren sal.
Sí, sí.
Sí, ja que sí. I oli. Jo n'hi poso bastant, els puestos d'oli.
Sí. Més o greu? Prou.
Més, va, més.
Vinga, més. I vinagre, et sembla bé de xerès?
Em sembla estupendo, sí, perquè amb això de les mòdenes i aquestes coses...
Millor no.
És el mal.
Ah, i això que dèiem del Ferran Adrià, tu t'ha influït com a cuinera, ell, o no?
Jo crec que ens ha influït a tots, vulguem o no vulguem, i ho escollim o no ho escollim.
Uh-huh.
Perquè ha influït el context en el que estem i no som independents del context i del temps que ens toca viure. Ha mogut una mica l'eix sobre el qual pivotava la vivència de la cuina i de la gastronomia en aquest país. Llavors ho ha canviat tot, ha canviat fins a la forma de parlar sobre cuina, la forma de concebre moltes coses.
Mm-hmm.
Ha fet que ens preguntem què és cuinar. Abans no ho fèiem. Almenys no ho verbalitzàvem, no?
Mm.
I penso que com a revolució no està malament. Cuinar és un llenguatge més i cadascú cuinem segons el que tinguem a dir, segons el que haguem après i segons les necessitats particulars d'aquell moment. Llavors, jo faré l'amanida d'aquesta manera, o faré el pa amb tomàquet d'aquesta manera, el Ferran Adrià el farà d'una altra. Però jo cremaria les etiquetes de correcte o incorrecte.
Ah, perquè tu quan vas decidir que volies ser cuinera?
És molt divertit. Ho vaig decidir al vell mig d'una classe d'història contemporània d'Europa.
Ostres!
Quan estava a la Facultat de Sociologia, o sigui, un dia estava estudiant polítiques i em vaig estar al mig de la classe i tenia 18 anys i em vaig adonar que m'havia passat la vida pensant. Fent servir molt el cervell. I em vaig adonar que passar-me la vida pensant seria molt avorrit. I em vaig preguntar quin ofici manual em veuria fent. I em vaig plantejar, dic, ai, podria ser ebenista, podria ser jardinera, podria ser mecànica de cotxes i podria ser cuinera. Em vaig aixecar i no vaig tornar.
Ara ho entenc, perquè jo crec que tu ets una cuinera una mica filòsofa, o almenys escrius, ets llegida, ets culta, si et seguim a Twitter, Déu-n'hi-do les coses, Déu-n'hi-do les coses que dius, no? Però no sé si a vegades als cuiners se'ls pressuposa poca cultura, cosa que no sé si ets l'excepció que confirma la regla o no.
No, jo diria, m'atreveixo a dir que de cultura cadascú tenim la nostra, i que podem ser més lletrats o menys, més llegits o menys. Jo vaig aixecar alguna cosa que és innat, que és aquest entusiasme o aquesta curiositat. No me la puc treure de sobre. No puc deixar de ser entusiasta o deixar de ser curiosa. Llavors, necessito saber que el que estic fent té algun sentit, almenys per mi, i que en cas que em preguntin per què has amanit aquesta escarola, tenir una resposta. Si no la tinc,
malament,
no puc funcionar. Haig de parar i seure i dir per què estàs fent això d'aquesta manera.
Escolta, l'olla aquesta ja la tenim calenta, perquè això ha portat xup-xup, eh?
Meravellós.
Mira, l'altre dia el Toni Massanés deia que ara resulta que és la indústria que cuina per nosaltres i tu et vas enfadar molt perquè vas dir... Bueno, vull dir que t'enfadava el fet de pensar, no? Que, ostres, que això és veritat, com pot ser, no?
Jo li vaig dir al Toni, dic, a veure... Ets de passar les fases del dol, no? Diuen la negació, la ràbia, llavors la tristesa i al final l'acceptació, perquè a mi em dol. Jo m'entristeix perquè no em genera la mateixa confiança una àvia, una mare, o un pare, o un company, o tu mateix, quan et fas el sopar, que no pas una gran indústria que, òbviament, ni em coneix, ni estarà pensant en mi, ni em tindrà present.
Després tenim el dilema del temps. i tu deies, bé, qui em digui que no té temps per cuinar, que pagui l'Instagram i se'n vagi a la cuina.
Sí, jo crec que és una fal·làcia i és mentida, ja que em barallaré amb qui sigui, eh? De veritat, no tinc cap problema en dir-ho i en executar-ho, és a dir, jo trigo el mateix, no, menteixo, trigo menys a fer-me un bistec a la planxa o un salmó a la planxa amb una mica d'amanida, o a fer-me un... treure un pa, un bon pa que vaig comprar de poble un cop al mes, perquè és el temps que tenim. El vaig tallar, el vaig congelar, un pa de nous boníssim, tres formatgets a la nevera, un bon oli d'oliva a l'armari i uns tomàquets. A fer-me un bon pa amb tomàquet amb uns embotits, o a fer-me un salmó a la planxa i una amanideta, trigo menys a fer això que a trucar a Deliveroo, a Glovo, mm-hmm, o a fer-me una pizza a Tarradellas. Llavors, és una fal·làcia que no tinguem temps per cuinar, perquè si Ferran Adrià ens diu que obrir una llauna és cuinar, no tenim excusa. El que no tenim potser és... No ho hem posat en el nostre centre, ho tenim com a accessori, visualitzem la cuina com una espècie de... qui fa manualitats, com una cosa que és a més i que vol temps.
No és essencial.
No és essencial. Ha sortit del nostre organisme, és aliè, és un satèl·lit, i és una cosa a la que recorrim de tant en tant quan hi pensem, però ja hem de pensar. Mm. I abans cuinar formava part de la gana. I això de la tradició, de la cuina tradicional, de fet és que jo penso que és una solució que tenim davant dels ulls a problemes reals que ara mateix no sabem com solucionar. El tema del malbaratament alimentari, el tema de gastar menys a l'hora de menjar. És a dir, abans la cuina era la resposta al problema de què faig amb tot això que la terra em dona, que la granja em dona i que no tinc tecnologia per conservar. I la cuina era la resposta a un problema de sostenibilitat. No obrim l'armari, ens mirem el que hi ha i en base al que hi ha i el que és més a punt de fer-se malbé, elaboro una recepta. Canviem el paradigma. Jo seré el petit Frodo contra Sauron. Però comprem quatre coses, comprem les fresques, comprem les bones, congelem i emmagatzemem molt bé. L'objectiu és no llançar. I anar potser a com ho feien abans, que també no és perquè sí el com es feien abans les coses.
I la feina de les dones que havien de pensar, que no només la cuina, sempre ho diem, quina feinada. O sigui, la meva àvia cuinava aquesta olla i, bueno, repetíem, durant la setmana, i sense registrar.
I per esmorzar, i per sopar.
Sí, no passava res, la intendència, que difícil. Bé, servim, que si no se'ns refredarà això. Aquí hi ha orella...
L'orella.
Sí?
Però greu, eh? Sí, m'agrada molt.
Llavors te la serveixo. Vale.
Me'n pots posar moltíssima.
A veure si la trobem. Això és orella, correcte. Sí,
m'encanta mirar orella. No, jo amb aquest plat soc feliç,
A veure. Vinga, jo també ho tinc. Ens portem els plats, Maria, cadascuna. Vinga.
El 2017, la Maria arriba a Vilanova de Sau per participar en un nou projecte. Un relaxató que tanca 3 setmanes després d'obrir. Es troba sense feina i amb una filla de 4 anys. Però als pobles tot se sap. I pocs dies després entra a treballar al Ferrer de Tall, un negoci familiar que anava fent amb més de 50 anys d'història. Maria Nicolau revoluciona la cuina amb ofici. Ara... el boca a orella fa que cada dia s'ompli el local.
Mira, si vols tu aquí...
Oh, i la roba de fer farcells!
Que fa d'estovalles.
Tenim aigua?
Això és sí. Aigua? Ets d'aigua?
Soc d'aigua.
Fantàstic, perquè no havia preparat res més.
Bec molt poc alcohol, tota la vida no he vingut mai. I el món del vi hi entro a poquet i molt suaument.
No sé si ara hauríem de preguntar allò que es pregunta tan sovint als restaurants quan la gent seu. Té vostè alguna al·lèrgia, alguna cosa que no pugui menjar? Abans ho fèiem tant, això, eh?
Alguna
mania?
Això és un tema, Que a mi com a cuinera aquí em toques una mica la fibra. Sí. És a dir, si una persona té una al·lèrgia severa, ens ho ha de comunicar de seguida i nosaltres farem el possible per... tot el possible... Però hi ha coses que no podem respondre. És a dir, quan en una mateixa taula de 15 persones tenim un intolerant a la lactosa, un celíac, un vegà, un ovolacto-vegetarià, un vegetarià i una persona que no vol ni all ni ceba perquè li repeteix, et sents desemparat. Una vegada de cada mil t'equivocaràs, perquè som humans. I a vegades en què et provoca una certa angoixa.
Fantàstic.
A veure, jo prego. M'has dit que hi havia molta orella. Ah, no, això és cancel·lada.
Això és cancel·lada.
No, espera, que ets agafar el ganivet aquí, nena.
Aquí t'has de... Bueno, no està malament. Bueno, no, digue-m'ho tu.
És boníssim.
Ostres, me n'alegro. T'he guanyat amb l'orella, jo sense saber-ho, eh?
És boníssim. A mi m'encanta menjar orella, és molt pornogràfic, però és així.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies, tancat per descans del personal. Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio.
La Paula ha convidat a dinar a casa seva Maria Nicolau, que reivindica amb orgull com a cuinera d'ofici i vocacional, que fa cuina de poble al restaurant El Ferrer de Tall, a Vilanova de Sau, a Osona. I va arribar fa gairebé 3 anys, el 2017, després de treballar en algunes cuines de Barcelona i de París. Sobre la taula, un plat de cullera, una olla de carbassa típica del País Valencià, una amanida d'escarola, pa amb tomàquet i aigua.
Clar, tu abans d'arribar a Vilanova de Sau, si no m'equivoco, estaves allà a la Diagonal, eh?
Va ser un canvi radical, però jo soc un tipus de persona que em fa més por la rutina i l'avorriment que no pas el canvi. Però sí, per exemple, jo allà a la Diagonal no podia cuinar llegums, però són flatulentes i
la gent no les demanava.
No, els oficinistes no volen tenir cap tipus de dificultat afegida a l'hora de negociar contractes i coses d'aquestes amb inversors xinesos. Molt guapa, Paula.
El de la meva avi el recordo millor, però...
També perquè segur que eres més jove quan te'l menjaves. I els records d'infància sempre...
Són millors, tu creus?
Jo penso que sí, que tenim la cuina de les àvies molt idolatrada, però la meva iaia, l'última etapa de la seva vida, es deixava trossos de nanes a dintre les croquetes, eh? Vull dir... Feia el millor fricandó amb taronja del món mundial... Però és cert.
I recordem la cuina de l'àvia, que no la de l'avi.
Òbviament, aquí no hi ha discussió.
No hi ha discussió possible.
És a dir, quan em preguntaven si hi ha masclisme a la cuina, dic, no, hi ha masclisme a la cuina, el masclisme és a tot arreu, és a dintre nostre, és a dins, és a l'aire que respirem, és a tot arreu. Sí que crec que no sortim igualats i arribem a la cuina... una mica més carregats de motxilles, carregades de motxilles. A part del fet d'arribar-hi, havent pres decisions de què faràs amb la teva vida professional com a dona, què faràs amb la teva fecunditat com a dona, què faràs amb la teva part de la hipoteca o l'altra part de la... O sigui, hi ha una sèrie de decisions prèvies i de converses prèvies que penso que s'han de tenir de cara a entrar a la cuina en igualtat. I un cop entrem a la cuina en igualtat, llavors exercir-la contra o enfrontada a la resta de perspectives desigualitàries que et venen de totes les persones amb qui interactues. Hola, com ronca el teu cos, nano.
No és res personal, Maria, que també roncava amb el Ferran Adrià, eh?
Ah, no, és meravellós.
Dir, no és que sigui més interessant.
Aquests gossos, com que genèticament els hem xafat al nas, sempre tenen molts problemes de respirar.
Pa amb tomàquet en vols, Maria?
Ai, m'agrada sempre el pa amb tomàquet.
No sé si Ferrer de Tall, Vilanova de Sau, no sé si els pobles es menja diferent de les ciutats.
Sí.
Es menja diferent.
Categòricament. En part perquè estan més connectats, estan immersos en el territori, són molt més conscients i no se n'adonen a vegades, eh? Jo els aplaudiria. Ells estan immersos en aquests cicles de l'hort, els cicles de les matances, els cicles de la terra. I mengen més fresc, mengen més net.
I el Ferrer de Tall Tu deies que és un d'aquests restaurants com el 90, no sé, no sé quin percentatge deies, 90 no sé quant per cent, que són com invisibles, no? Que sembla que no hi són, però bé, hi són.
Que són l'elefant a l'habitació, són lo normal. El 90% de restaurants d'aquest país, d'aquest món, no sabem qui són. I en canvi són els que ens fan els esmorzars de forquilla quan anem amb bici amb els amics. Són els que ens fan el dinar quan no podem portar tàper o quan estem a l'oficina al mig de Barcelona, o són els que ens fan el dinar el dia que celebrem la comunió o els 50 anys de casats dels avis. Són una sèrie de personatges anònims i d'establiments desconeguts que en canvi estan presents a la nostra vida diària. No surten als diaris, no tenen estrelles Michelin, no surten a les gales, no van a congressos, però són la gastronomia, o sigui, la restauració habitual, normal, i la que dona nom al que és menjar en aquest país.
Tu dius, bueno, diem, podem dir, restaurants o bar de poble, que a més tenen una funció social,
Bueno, vull dir... en aquest cas, el Ferrer de Tall i els bars de poble, com el Ferrer, són centre cívic, són psicòlegs, són casal d'avis... Són llar d'infants, són menjadors escolars, són el cor, no? El que fa bategar la vida del poble. En realitat, sense el bar i sense l'escola. Podries prescindir de l'Ajuntament, perquè la gran part de les decisions es prenen precisament
allà mateix, al bar.
O allà fent un cafè a fora la terrassa. Són llocs de persones, llocs on hi ha molta vida. I és més que un restaurant, no? És molt més.
Ja has dit menjador escolar, sí. És a dir, que tu dones de menjar als nens.
Sí.
Llavors intueixo que gràcies a tu els nens de Vilanova de Sau mengen millor.
Ai, s'hi passen molt bé. I jo m'ho passo molt bé, també.
Però es pot educar, això que es diu, es pot educar el paladar des de petitets?
Òbviament, sí. El paladar és cultura, és... El paladar s'educa. Més plats i més ingredients que tastem, més coses sabrem reconèixer. Els faig galtes de porc i expressament no li trec el queixal a la galta, perquè ells siguin conscients que la carn no és un producte com la llet que surt del cos de l'animal i llavors l'animal segueix vivint. No, hem agafat una part d'aquest animal i ens l'estem menjant. I són molt sincers els nens, quan alguna cosa no els agrada, ho diuen.
Clar, aquest menjar casolà que fem avui, això de cullera, com això que estem menjant ara, no sé si és el que... Cada vegada, almenys a mi em passa, trobo a faltar d'alguns restaurants. Allò que els anglesos diuen comfort food, no?
Comfort food. Diuen que torna.
Ah, sí? Diuen que torna, sí.
Sí, passa que han passat una temporada de Bienvenido a Mr. Marshall, saps? Que semblava que tot el que venia de fora era millor que nosaltres. Tenim un greu problema d'autoestima.
Bueno, si et passeges per Barcelona, està ple de llocs de ramen.
Per això mateix. En canvi, una sopa barrejada de fideus, nano, boníssim. No podem deixar-lo anar com un sac, com qui deixa anar un llastre, perquè no ho és. Són arrels, no pesa, t'aixeca.
Perquè què és la cuina catalana?
Uala, quina pregunta. Per mi la cuina catalana és aquesta, solucionar què fer dels productes que tenim. I no pot haver-hi cuina catalana si no fem atenció a la terra catalana i què ens dona. Ha d'estar mirant què està passant ara a l'hort, què està passant ara a les petites explotacions, què està passant al nostre territori, com ho organitzem, com ho gestionem.
Què era l'amanida, Maria? Mengem una mica o no? O ja no ens hi cap?
Estem fent com els francesos, ens prendrem l'amanida sí, final... com si fos de postres,
sí.
Al final de l'àpat.
Sí.
Em sembla estupendo.
Bueno, t'estembla, encara que sigui. Si sobre ja la tenim. Tu trobes que la gent, els clients, la gent ens comportem bé a taula? Quan anem a un restaurant, a casa cadascú que faci el que vulgui.
Ostres, hi ha de tot, Jo admiro la gent, el personal de sala, i si penso, sort que estàs a la cuina, perquè segons què no ho aguantaria. No tindria paciència. Hi ha persones que tenen un concepte de que perquè paguen, resulta que de cop se'ls generen una sèrie de drets o de... Es perdona ser desagradable perquè sóc el client. No, ser client no significa res. Jo t'ofereixo una cosa... que tu has decidit lliurement que vols pagar per tenir. És a dir, de la seva ànsia, de la seva gana o de la seva mala previsió, se n'ha de fer responsable vostè.
I el client no sempre té la raó.
Ah, no, òbviament no.
Però si et demanen un bistec molt fet, el fas o no?
Sí.
El fas.
Sí. Ah,
que és la cosa més estranya que t'han demanat mai.
Un estic tartar molt fet, si me l'han demanat.
No pot ser.
I havent-hi hamburguesa a la mateixa carta, eh? Això va ser aquí al Mètric, a la Diagonal.
No a Vilanova de Sau, eh?
No, a Vilanova de Sau em van preguntar si el senglar era ecològic. Aquí a Calferrer,
jo em patava de riure.
Home, vaig dir, jo no ho sé, vull dir, aquest senglar ha viscut tota la seva vida salvatge i jo dubto que alguna de les veïnes del poble s'hagi dedicat a repartir pinto perquè el senglar se l'alimentin, és a dir, jo no sé quin concepte tenim de... O sigui, no porta segell, els vaig dir, cert, segell de certificat de cria ecològica no el tinc.
No té.
Em riure molt.
I de postre, bé, aquí tenim mandarines, aquestes venen de Borriana, del meu poble. Una mandarina, vols tastar una.
No puc menjar.
Sí, i tant.
Les mandarines, l'olor de les mandarines és tan bona.
Hi havia gent que li fa mania.
Hi ha gent que no li agrada l'olor de la mandarina?
No ho entenc.
No ho entenc, no puc entendre.
És boníssim.
És boníssim.
Bones?
Boníssimes.
No sé si ets de cafè, també, després de dinar.
Ui, voler cafè és el meu estat natural.
Què dius? Quants al dia, va?
Més que quants al dia?
No, ni els comptes.
No, jo em faig una cafetera d'aquestes moques italiana.
Ah, mira, la que tinc jo, per sort.
Però d'aquestes, de les grosses, i me la faig al matí i em dura tot el dia. I vaig bevent.
Vinga, doncs te'n faig un, eh?
La cuinera Maria Nicolau reivindica la cuina tradicional que serveix al Ferrer de Tall, famós pel seu menú de 22 euros els caps de setmana i per plats com les mandonguilles amb mantellina, el morro i orella, la brandada de bacallà o la porqueta rostida i cruixent.
Vinga, Maria, et porto el cafè.
Ai, cafè, és tan bo el cafè.
D'aquest de moca italiana que t'agrada, eh?
Ai, sí.
No sabia, Maria, si portar-te panettone o unes neules o uns carquinyolis. Finalment m'he decidit per lo segon.
Has anat a fer mal, eh? Em teniu contenta entre tots.
Ai, senyor.
Em matareu a disgustos. Bueno, ho has fet estupendament perquè m'has portat neules i carquinyolis.
Bé.
I quan vulgui panettone me n'aniré a Itàlia.
No t'agrada? Bueno, no t'agrada aquí.
El plat que m'agrada, el panettone, si és ben fet i és bo i es menja així a pessics i és boníssim, però per què a Catalunya hem de fer un concurs de quin és el millor panettone en lloc de fer un concurs de qui fa el millor carquinyoli, qui fa la millor neula? Si l'ofici de neuler està en perill d'extinció, ho deixarem morir i celebrarem els panettones, que és més, estic seguríssima que són increïblement deliciosos i boníssims i fantàstics, però carai...
Una mica el món al revés.
És el món al revés. Sí.
Sempre és millor allò de fora.
Bienvenida.
Sempre és millor el brunch que l'esmorzar de forquilla.
Quina pena més grossa, de veritat. O sigui, ens estem enmig del debat de la sostenibilitat i de tota aquesta història, estem fent ous benedictins amb alvocat i amb chia. I no ens podem fer una col i patata amb cansalada rosta, no? A casa meva hi ha una tradició, sempre per Nadal fem concurs de neules i és a veure qui se la menja més de pressa. Sí, és el primer que pot dir he acabat sense escopir totes les engrunes, o sigui, es
aconseguia. Està bé.
Sí. Normalment guanyava la iaia Juanita. Tant és. De fet, l'altre dia ho comentaven, no? A vegades a Twitter, a vegades es diu alguna cosa interessant. No sempre, però a vegades sí. I deien això que... discutien una sèrie de pagesos sobre què era més important, si que fos agricultura ecològica o que fos proximitat. I et deien, diu, clar, perquè al supermercat pots trobar alvocats d'agricultura ecològica embolcallats en plàstic i que venen de l'altra punta del globus terraqui. I això no té massa sentit, perquè per molt ecològica que sigui la seva producció, la quantitat de combustible que ha costat portar-los fins on ets tu... Els fan molt, molt poc ecològics. Llavors ells deien que realment l'única clau de volta d'aquesta sostenibilitat és la proximitat. La proximitat i el poder mirar els ulls de la persona que ho ha conreat o que ho ha criat.
O sigui que els nostres mestres pastissers i flaquers aprenen a fer panetones.
Perquè són uns cracs. Ara haurem de demanar-los, sisplau, a veure si podem salvar les neules. Jo crec que val la pena.
Tu... un cop al mes, Maria, ens deixes propina al restaurant Caníbal, eh?
Ai, sí.
Deixes allà el teu bitlletet d'opinió. No sé si sempre l'esperes, tu, la propina al Ferrer de Tall. No l'esperes?
No, jo l'agraeixo i l'aplaudeixo quan la rebo, perquè em sorprèn. Que ho dius, que la nostra obligació és donar un bon servei. No és a més a més. No és algo que jo no espero gratificació extra, ja em considero ben pagada amb el meu salari i amb el fet que la gent vingui. No em fa falta més.
I sempre abans de marxar, no, ara t'hauria de preguntar si has menjat bé, si has estat bé, o moltes vegades ens pregunten allò que jo vam parlar un dia de que s'ho ha passat bé. És una pregunta una mica estranya, no? Per
Ai.
Allò fet en un restaurant, una cosa és que estiguis al parc d'atraccions del Tibidabo, però...
A mi m'incomoda quan estàs... A més és que estàs a l'hotel, estàs amb els teus companys, amb la teva parella o amb la teva família, estàs en el restaurant... I quan vas a un restaurant i vas pensant en tu, no hi vas pensant en què els sembla amb ells que hi vagis, no? O sigui, és més, pot no agradar-me i no passa res. Llavors jo els diria a la classe, a tota la gent que es dedica a la restauració, si feu aquesta pregunta, feu-la de veritat i obriu-vos a la resposta. No m'agrada que la feu com a postura, no? Com a pose. Però si la voleu seguir fent, llavors ens trobarem i tindrem una conversa.
Jo no m'hi dedico a la restauració. Bé, en certa manera sí, però això del restaurant caníbal ja se sap. Però va, sincerament, has menjat bé? Sí? Has estat bé?
He menjat estupendament. He estat super a gust.
Me n'alegro.
Sí, 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 de veritat.
Sempre estàs convidada, ja ho saps. Maria Nicolau, moltíssimes gràcies. Un plaer escoltar-te.
Són bones.
Paula. Para la taula. Para-la bé, que el pare ja ve. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio. La Magdalena de Proust.
Todos aquellos que me conocen muy bien sabrán lo que estoy diciendo, la leche frita.
Ainhoa Arteta, soprano, recorda unes postres que han passat de generació en generació.
La que hacía mi abuela, la que hacía mi madre y la que todavía consigo que me la haga Feli Muriel, que era la chica que nos ayudaba en casa. Yo no la sé hacer, pero soy una gran catadora de leche fritas. Y como en algún restaurante, el que sea, tenga en la carta leche frita, no se me escapa. El secreto es que esté crujiente por fuera y que por dentro, cuando la abras, la masa no sea dura, sino que esté como medio derretida. Es complicado hacerlo, no es fácil, pero cuando la consigues así, es la octava maravilla.
Nyap o top.
Sols l'últim dia de l'any, diguéssim, ens deslliurem del nyap o top, que és aquesta secció perillosa. És el dia dels innocents, no? Ahir, Gerard. No sé si algú patirà avui la teva innocentada gastronòmica, no, o podríem dir així, no?
Innocentada o no, potser surt encantat de la visita al restaurant caníbal. De fet, diria que és la primera vegada que el nostre convidat d'avui se sotmet al nyap o top. El motiu és que és un tio molt ocupat i deixem dir que probablement és un dels xefs del moment. Té una llarga trajectòria ja a la seva esquena, però podem dir sense por d'equivocar-nos que ara ho està petant amb els seus projectes, començant per la URT. És l'Artur Martínez.
Artur Martínez, com estem?
Doncs introducció, molt bones, amb aquesta introducció et desitjam que em tornem a convidar, perquè no va pas malament que tu recordin això.
Que t'ho vagin dient.
Moltes gràcies.
M'ho has escrit tu abans d'entrar, vull dir.
T'ho hem dit tot, xef del moment, llarga trajectòria, ho estàs petant, tot això ho diem perquè és veritat que la gent que et coneix diu que tens una trajectòria exemplar, però a més era reconeguda, estic parlant pels senyors Michelin, que t'acaben de donar una estrella, no sé què els has fet que els hi agrada tant.
Bé, nosaltres som molt fidels a diverses coses, primer a la nostra personalitat gastronòmica, tenim un decàleg, una forma d'entendre-la i som molt, molt fidels i després jo crec que som un equipàs, som gent jove amb un talent extraordinari, i bueno, jo molt agraït que a la gent li agradi el que fas, perquè després pots juntar tot això i que no li agradi a la gent, però a sobre tinc la sort que agrada a la majoria. Vaja.
Sí, sí, ja agradava, em sembla, quan estaves a Terrassa, al Capritx, i ara has vingut aquí a Barcelona, al Hilton, no sé on vius, mig camí o com...
Bueno, visc a Barcelona, visc a Hilton i dormo a Terrassa, no? Perquè jo la veritat és que sóc un addicte a la feina, m'ho passo molt bé, mai tinc la impressió que estic treballant sempre.
Ui, no sé si això és un problema, eh?
Sí, no? Aquestes alçades ara comença a ser un problema, eh? Fins quan ets jove i aquesta passió, doncs, va, la carregues a la motxilla, no hi ha cap problema, però ara te n'adones que has d'aprendre a aturar-te, eh?
A casa també cuines tu, per cert, ara que són festes de Nadal o no?
Mira, a festes de Nadal, quan tanquem el restaurant a la URT, però jo vaig al negoci familiar dels pares a fer els menjars per emportar, perquè els pares tenen un negoci de menjars per emportar des de l'any 52.
I vas allà a cuinar.
I els meus dies de festa vaig allà a ajudar els pares a fer... Per tant, entendràs que els festius de Nadal a mi no m'apassionen gaire.
També estàs treballant. No sé si estarà a l'alçada això que li farem tastar avui.
Home,
al pobre
mira,
Artur.
Ja que ens explica que no gaudeix gaire dels àpats nadalencs, avui li he portat torrons. Menjarem els torrons.
Almenys aquí els farem.
Sí,
clar.
No he portat per això uns torrons qualsevol, sinó que us he portat torró picant. És una barra de torró de la Casa Vicenç, que cada any prova i presenta gustos nous. I en aquesta ocasió la recepta està avalada per un tal, no sé si el coneixes, Artur, un tal Marc Ribas.
Em sona, però no li poso cara. No li poso cara. I tant. Què voleu que us digui?
Va, que això no influeixi, a l'hora del tast. No, ja ara.
No, gens. Després el trobarà a fora, i com que no està fort el Marc, doncs...
Exacte, sí.
Vinga, us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i al final n'haureu de fer el tast i decidiu si ens trobem davant d'un producte que és top o d'un producte que és un nyap.
Fantàstic, doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
El primer seria l'aspecte del producte, no? Encara no n'hem fet el tast, però l'aspecte del torró és impecable, vull dir, fa venir ganes de trencar-ne un tros i menjar-te'l. Tot i que podem trobar aquest producte a les grans superfícies, no té res a veure amb aquells torrons, no diré marques, que a la vista semblen com de goma, no? El segon, la xocolata. Ens trobem bàsicament davant d'un torró de xocolata que aglutina tots aquests fruits secs picants, diuen, que té un 75% de cacau, per tant, és xocolata negra de gust intens. De vegades tendim a pensar que la xocolata dels torrons industrials no acaba de ser del tot bona. No crec que aquest sigui el cas. I el tercer argument a favor seria el picant, no? Això pot ser una arma de doble tall. Per una banda, el picant és el ganxo d'aquest producte i el que ens pot animar a comprar-lo, però ja se sap que en aquest país som més aviat poc tolerants amb el picant, sobretot si ho comparem amb altres països. Probablement els de Vicenç hi han posat una quantitat de picant raonable, però si a l'etiqueta del producte hi veiem en Marc Ribas amb aquell aspecte que té de poc moderat, aguantant un bitxo i just al costat i llegim brutal, el que t'esperes és una poc cosa... menys d'un incendi a la boca, eh?
Sí. Anem a escoltar els tres arguments en contra.
El primer serien els torrons d'autor. És una pràctica que ja coneixem, la de xefs coneguts a nivell mediàtic, que avalin torrons o altres productes. Si la garantia te la dona en Marc Ribas o d'altres, pots estar bastant tranquil. Però si l'estratègia es consolida, la cosa pot començar a degenerar. De fet, ha començat a degenerar en alguns casos i acabem descobrint torrons d'autor de Bertín Osborne, els torrons Rosalía o els de Leo Messi, eh? Si anem baixant el nivell. Per tant, compta amb aquesta deriva dels famosos. El segon argument en contra, el factor industrial. La llista d'ingredients que llegeixes a l'etiqueta del producte no es correspon amb els ingredients que hi haurien un torró artesà. En tot cas, té una bona col·lecció de S. I el tercer argument en contra seria el preu. El preu d'aquesta barra de torró de 300 grams no és cap disbarat, són 9 euros amb 65 cèntims, però clar, és un preu que es troba en aquell terreny de ningú entre el torró artesà de pastisseria, que evidentment és més car, i el torró industrial, que es troba a qualsevol superfície comercial, de preu molt més assequible. Per tant, els tres arguments a favor i en contra estan exposats, queda la prova definitiva, que és la del tast. Estem obrint el paquet, d'aquest torró picant.
Doble plàstic.
Sí, com ho veus, Artur? Fa bona cara o no?
Bueno, de fet, a mi la combinació xocolata picant m'agrada, és una combinació molt antiga, de fet, quan la xocolata era una beguda allà a Amèrica del Sud. Ja utilitzaven bitxos picants i de més.
S'ha de tastar, això. El primer que se sent és que és cruixent, eh?
Perquè ho estic sentint des d'aquí. Hi havia un Kiko.
Jo he hablat de moro, això no ho sabia
jo. Hablat
de moro,
sí. Mm?
A mi m'apassiona el picant, m'apassiona el picant.
No de és fet, molt picant, no?
No, té aquell punt de picant que es nota, però això s'agraeix, però quan busques alguna cosa que és picant, òbviament el que busques és que sigui notable, no lleuger, no? Clar, la gent ho sap, el Marc és el meu amic, però estic fent una crítica veritablement al que s'entrava.
De veritat,
una cosa objectiva, sí.
Una mica l'hem fet per tots els gustos, no?
Sí, bueno,
és molt compta
amb els nens, no? Però...
Sí, exacte.
Per aquí comencem. Sí? Comencem per la Paula. On situem aquest torró picant avalat per en Marc Ribas? Més a prop del producte top o del producte nyap?
Més a prop del top, eh?
Top, eh?
Sí.
Li podem donar un
sí,
top.
Sí,
un top.
Mira...
Artur, el teu veredicte?
Molt més a prop del top, absolutament.
Producte top, eh?
Sí, sí.
Rei, ja tenim la conclusió que aquest torró picant de la Casa Vicenç és un producte... Top!
Artur Martínez, gràcies per venir al restaurant Caníbal. Continua treballant, però bé, descansa de tant en quant també, que també va bé.
Així ho intentarem. Sí, moltíssimes gràcies per invitar-me.
Bona entrada d'any i res, ara li toca el torn, suposo que ja el coneixes bé, que és una persona molt exigent. Els xefs, jo em consta que li teniu respecte. És un senyor que es diu Filip Regol, que de professió és crític i que és el nostre crític oficial. Així que res, aquesta setmana ha menjat fora i ara sentirem a veure què ens explica.
Restaurant Al Marge, carrer de Lleó, número 79, Badalona.
Els bons restaurants no abunden a Badalona. És el que van pensar el Germán Franco, que va passar 10 anys al costat de Jordi Vilà a l'Alquímia, i la seva parella badalonina, Marta Rombouts, sommelier durant 5 anys al mateix restaurant. Era el moment perfecte per fer un salt endavant i instal·lar-se en un dels carrers més comercials de la ciutat, a 200 metres de l'Ajuntament. Es diu Al Marge, i es tracta d'un local que ja funcionava com a restaurant, però que la parella acaba de decorar al seu gust. En aquesta nova casa de menjar, el Germán segueix fidel a l'estil de cuina del seu mestre, però proposa plats a partir de productes una mica més humil i a preu més adaptat al seu entorn. O sigui, que és possible dinar-hi meravellosament per menys de 30 euros, però s'ha de dir que no ho fan menú del dia. La parella defineix aquesta cuina com amable, i això vol dir que hi podries anar dos o tres cops per setmana sense que et cansi. Aplaudeixi el virtuosisme d'aquest cuiner artesà que posa l'accent a fer un immillorable croqueta de vedella rostida, una terrina de llebre digna del gran bistró francès o una deliciosa mandonguilla amb tripa de bacallà, per només 12 euros. Quin suc! Al barri de la ciutat i als pobles fan falta més restaurant amb cuina senzilla, honesta i saborosa, a preus amables i justos. Cuines allunyades de la tan generalitzada i espantosa cinquena gamma a base de producte culinari elaborats en grans centres de producció impersonals. L'amanida russa, que al marge es diu amb toc d'humor soviètica, està acabada de fer. No ha passat dies a la nevera, és untuosa i té la mongeta verda encara una mica crocant. La cansalada del coll es menja en una cocatxa esponjosa i cruixent del forn de triticum, una barreja de focaccia i de coca, amb mostassa verda i cogombrets, confitat en vinagre, l'adaptació mediterrània del tan esteus Bauben, que ara està massa de moda. Deliciós babà, això sí, comprat al Reiguer, l'obrador de referència de Ramon Martínez, però perfectament emborratxat de rom i moscatel. Els amants del bon vin seran feliços. La carta escollida per la Marta és impressionant, d'aquells que m'agrada tant, fàcil de veure, lleuger i aromàtics. Un paradís.
Fantàstic Regol, com sempre.
I ara hauríem de tancar amb una bona propina.
Sí, avui la deixa la pagesa de l'Arbeca Dolors Català. Segur que és bona.
La sostenibilitat ens parla de satisfer les necessitats actuals sense comprometre les de les generacions futures. I aquest és el nostre objectiu, personal i com a empresa agrària. Per aquest motiu dediquem hores a cuidar i mantenir el paisatge. També és per aquest motiu pel qual treballem les oliveres en pràctiques ecològiques i que les nostres olives són moltes en un petit molí que gestiona una cooperativa d'integració social, on es treballa amb gran respecte pel producte i per les persones. D'allà en recollim dos tipus d'oli, el verge extra, per a gaudi dels paladars, i el llampant, que és l'oli que queda a la part inferior dels dipòsits i que hauria de rebre un tractament químic per a ser refinat. Des de fa uns anys ens proposem donar un nou gust a aquests olis i els portem directament a la nostra saboneria. Aquí són transformats en sabons, sabons per a la bugada, per a la pell i els cabells. Ens motiva el fet d'emprendre, de fer petits canvis i d'apostar per la innovació, sempre treballant des del territori i amb els seus fruits, que prenem per un regal que rebem i alhora oferim a clients i amics.
Joan, ja hem acabat. Què t'ha semblat la Maria Nicolau? Interessant, eh?
Interessant, i a més et diré que estic molt content perquè ja n'hi ha prou de que quan parlem de gastronomia sempre parlem d'estrelles Michelin,
de
la gran cosa, de restaurants de 200 euros al cobert,
exacte.
Que no hi va ningú, al final no sé qui va, i deuen anar els especialistes.
Algú hi va, sí. Algú hi va, hi ha gent que estalvia i tot per anar-hi, però bé, ens interessen aquests, els restaurants de poble també,
exacte,
clar que sí.
Sí, sí.
Sí, bona entrada d'any, per cert.
Igualment, igualment. Fins aquí 8 hores de ràdio del suplement d'aquest diumenge. De fet, fins aquí el suplement d'aquest 2019. Ho deixarem de cara l'any que ve, ja esperant la tornada d'en Roger Escapa, i tornarem, per tant, dissabte que ve, ja amb l'Escapa, o si ho preferiu, també ens podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement amb tots els podcasts de tots els continguts, i també ens podeu seguir a Twitter i a Instagram @elsuplement. Salut i ràdio!